Estic convençuda que si ara mateix em tallo, no sé, el dit perquè estic tallant pernil, pernil sempre del bo, això sí, i vaig al metge i em pregunten si estic al dia de la vacuna del tètanus, la meva resposta segurament seria la de milers de persones. La resposta seria: no ho tinc clar. Doctor Pedro Castro, cap de l'àrea de vigilància intensiva de l'Hospital Clínic i professor associat de la Universitat de Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tinc raó, doctor, que la gran majoria de persones, si li passés això, doncs, un tall, i va al metge i li pregunten, no sabríem si realment estem vacunats?
És una situació força freqüent, sobretot en l'edat adulta. Això ve també perquè, de fet, la vacunació del tètanus es va començar a fer de forma, diguem-ne, reglada a finals dels anys 70, i, diguem-ne, no és fins aleshores que es comença a vacunar als infants, de forma que actualment, per dir d'alguna manera, la gent que va néixer abans dels anys 80, doncs va tenir una pauta de vacunació no correcta a la infantesa.
Ah, per això davant el dubte, imagino que per això els hospitals posen una dosi de recordatori cada vegada que ens trobem amb una ferida, no?, susceptible de contraure una infecció.
Bueno, això depèn. O sigui, afortunadament, avui en dia, com hem comentat, els programes de vacunació, o sigui, per gent que està vivint aquí i des de que ha nascut aquí, normalment hi ha registres d'aquestes vacunes i està, diguem-ne, instaurada en el calendari vacunal, de forma que doncs, ja els infants doncs, es reben les primeres tres dosis en els primers anys de vida, després una quarta dosi als 6 anys i una cinquena als 14. Davant del dubte, o si realment no està clar, dependrà del tipus de ferida que ens fem. És a dir, no totes les ferides tenen el mateix risc. Una ferida neta, per exemple, la que vostè es pot fer quan talla el pernil del bo amb un ganivet que diguem que està bé a casa, i si doncs és molt probable, és una ferida de baix risc. El problema el tenim sobretot en aquelles ferides doncs, que es fan al carrer, que s'han embrutat de terra, que són podem trobar les espores del tètanus, o cremades, o diguem-ne, ferides brutes, fonamentalment, no? O les ferides, diguem-ne, punxades, la típica, diguem-ne, que un es clava doncs, un clau oxidat al carrer, per exemple, no? Aquestes són les que tenen més risc i que són més, que li diem, tetanigèniques, és a dir, que tenen risc de tenir tetanus. En aquests casos, davant del dubte, sí que posarem no només la vacuna, una dosi, diguem-ne, de record, sinó fins i tot podem arribar a donar, si la ferida és molt bruta, i immunoglobulines, és a dir, anticossos contra el tetanus.
Jo havia sentit parlar de que el tetanus estava erradicat. Això és mentida, no, doctor?
Això és mentida, bàsicament, perquè el tètanus és una malaltia que, a diferència d'altres, com pot ser la verola, per exemple, no es podrà erradicar mai, perquè no és una malaltia que ens contagiem de persona a persona. De forma que la persona que es vacuna del tètanus es protegeix ella sola. Però no, així com, per exemple, si jo em vacuno de la grip i jo no em contagio de la grip, també la protegeixo a vostè, perquè, diguem-ne, si jo no tinc risc de contagiar-me, vostè tampoc el tindrà si estem junts. No passa així amb el tètanus. El tètanus, diguem-ne, les espores les trobem a la femta dels animals i de les persones humanes i al terra. De forma que quan una persona entra en contacte amb aquest terra i si es contagia o s'infecta, aquesta persona no infecta una altra o no la pot contagiar una altra, però aquella altra persona, si no està immunitzada, es pot infectar quan estigui en contacte amb el terra i tingui una ferida.
Quins són els símptomes d'aquesta malaltia si desenvolupem el tètanus?
Doncs normalment aquests símptomes comencen habitualment al voltant d'una setmana després de la ferida. Tot pot variar una mica en funció de la propera que estigui la ferida del cervell, per dir-ho d'alguna manera. I el que passa doncs, és que el bacteri que contamina aquesta ferida, si aquesta ferida és suficientment bruta i té les condicions adients, doncs el bacteri produeix la toxina i aquesta toxina va pels nervis fins a la medul·la espinal i el tronc de l'encefal. I aquí el que fa, sobretot, és com si li tragués el fre a les neurones motores, a les neurones que mouen els nostres músculs. I provoca, per tant, que aquests músculs es contreguin de forma intermitent i de forma persistent. Aquestes contraccions són doloroses, són contraccions que afecten fonamentalment a la cara i al tronc. A la cara, donen un signe molt característic que es diu el trisme, que és la contracció de la musculatura per mastegar. Llavors s'ajunten les dents de forma que no podem obrir la boca. I li dona un aspecte a la cara que li diuen, doncs això com se vindria a ser com la cara del Joker, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
Que clàssicament se li diu el
somriure sardònic. Exacte. Escolti, però això també el problema és el tema de la dificultat per respirar, no? Que si es controla la musculatura de la laringe pot derivar en una aturada cardiorrespiratòria, no?
Exacte, aquests pacients fonamentalment la seva causa de la mort en els primers moments, per dir-ho d'alguna manera, a partir del que comencen a desenvolupar-se els símptomes, el més habitual és el fracàs respiratori, ja sigui per un espasme de la musculatura que està a la porta de la laringe i, per tant, que evita que passi l'aire si es contreu, o bé perquè afecti la musculatura que ens ajuda a respirar.
Escolti'm,
si passem aquesta fase, llavors la causa de la mort poden ser les arrítmies que també provoca el tètanus, perquè a part de donar alteracions a la musculatura, també provoca el que li diem disautonomia, que és per afectació del sistema, de la part del sistema nerviós que s'encarrega del control de la freqüència cardíaca, de la pressió arterial, etc.
El tètanus no té tractament curatiu, sinó que s'han de passar les setmanes fins que això acabi, no? No sé si 4 o 6 setmanes, no?
Efectivament. O sigui, com el que provoca el mal en el tètanus és la toxina, i aquesta toxina, un cop ha fet el seu mal, per dir-ho d'alguna manera, un cop bloqueja li treu el fre a aquesta neurona motora, el mal ja està fet, i llavors hem d'esperar a que aquesta sinapsi, és a dir, aquesta connexió de la neurona, aquest fre, torni a funcionar, i això pot ser entre 1 i 2 mesos. Això no vol dir que no podem fer coses per a aquests pacients. Bàsicament, el que fem és, d'una banda, tractament de suport, és a dir, evitar doncs, que aquest pacient pari de respirar, no? amb respiradors, quan el malalt està greu, doncs, ha d'estar a la UCI durant moltes setmanes. D'altra banda, intentem que aquella toxina que encara no ha arribat al cervell o a la medul·la, intentar-la bloquejar amb anticossos que els hi donem, no? Gammaglobulina. D'altra banda, intentar que no es produeixi més toxina, netejant bé aquesta ferida i posant antibiòtic perquè perquè el bacteri que hi hagi produint toxina es mori, i finalment doncs posar també la vacuna perquè hi hagi, diguem, anticossos nostres per protegir contra noves produccions de toxina.
Doctor Pedro Castro, cap de l'àrea de vigilància intensiva de l'Hospital Clínic i professor associat de la Universitat de Barcelona, avui hem volgut parlar del tètanus, que recordeu no està erradicat. Gràcies per haver estat amb nosaltres i fins la propera.